Ràdio Tiana, les notícies.
Emoció i nostàlgia a la celebració dels 40 anys del Club Patinatge Tiana. La festa s'ha fet aquest diumenge al parc de l'antic camp de futbol. 230 quilos de residus i 50 participants a la neteja de la Riera d'Enfont amb què Medi Ambient ha celebrat la jornada europea del Clean Up Day. Infinit celebra el seu quart aniversari amb una setmana de portes obertes. S'hi podran tastar els cursos i tallers que es fan en aquest centre de teràpies evolutives. Quan faltaven 10 minuts per dos quarts d'una del migdia, ha començat l'acte de celebració dels 40 anys del Club de Patinatge Tiana aquest diumenge. El matí ha començat amb pluges que han obligat a assecar la pista del parc de l'antic camp de futbol amb baietes i papers de diari. Minuts abans de l'inici de l'esdeveniment, però, ha sortit el sol i la festa ha transcorregut amb normalitat. Gairebé 90 patinadors i patinadores han protagonitzat el show d'obertura i tancament de la celebració, unes coreografies pensades especialment per aquest acte. El club també ha delectat el públic amb l'espectacle que el grup de show va dur al Campionat d'Espanya del COI fa només uns mesos. També ha sorprès amb una actuació improvisada d'antigues patinadores, mares de les actuals membres del Club Tianenc. L'Ajuntament ha volgut obsequiar el Club Patinatge Tiana amb una pancarta gegant que anirà penjada al pavelló municipal. També els ha regalat la signatura de tres dels fundadors del club al llibre d'honor del consistori. Hem parlat amb algunes d'aquestes mares que han actuat aquest diumenge. La Sandra, l'Helena i la Georgina recorden amb nostàlgia l'època en què patinaven, tot i que els equipaments del club al seu inici eren bastant precaris, asseguren.
Una bona època, no? Compartir l'amistat amb les patinadores, amb les nostres companyes.
Bueno, i també té una pinya amb la gent de Tiana, no?
Sí.
Amb el que era les generacions joves que vivien a Tiana, perquè no hi havia res més.
Amb una pista, amb uns mitjans molt, molt precaris, fred, no teníem aigua, crec, per beure, perquè acabàvem d'entrenar, que si bé teníem una fona allà supercutre, molt abrigats, però ens era igual. Estàvem allà moltíssimes hores. Inclús els dissabtes patinàvem, fins les dues al migdia.
Feia poble, després.
Feia poble.
El comú denominador dels nois i noies protagonistes de l'acte d'aquest diumenge era l'amor pel patinatge. Per això, la frase més repetida ha estat «El patinatge ho és tot». Aquest és el cas de tres patinadores del grup de show, l'Alba, la Maria i la Kerr, que ens han explicat què significa el patinatge per elles.
Portem des de molt petites fent patinatge i pues, patinar per nosaltres és la nostra vida.
És més que un esport, o sigui, jo no el tinc com un esport. O sigui, és... No, és que no sé com dir-ho.
També ens han parlat de l'experiència que els va suposar participar recentment al Campionat d'Espanya del COI.
No ens ho podíem ni imaginar d'un bon principi que arribaríem tan lluny i encara volem arribar més lluny d'això. Però va ser com...
Molt guai.
Com un punt que ja era igual estar al... O sigui, fer-ho bé, fer-ho malament, l'important és que havíem arribat, que havíem aconseguit tot el que volíem aconseguir i pues que ara, des d'aquí, pues anem creixent.
Després d'haver arribat fins aquí, el que volen és seguir creixent.
Ara el que estem fent és créixer. Estem creixent com a club i ho hem demostrat en anar al Campionat d'Espanya. Mai havíem anat, en aquest club no s'havia aconseguit mai anar. I és com que estem creixent. És un club que s'està fent més fort cada vegada.
Dos dels entrenadors del grup de show expliquen per què el club comença ara a interessar-se per la competició.
Bueno, ha canviat una miqueta la filosofia del club. Abans només era el festival aquest bianual que tothom en parla, però en Jordi i jo venim del món de la competició i, vulguis o no, d'alguna manera, volent o sense voler, els hem inculcat en els nens que existeix aquest món i el per què. I és per això que ara tenim, a part del grup de show, també tenim un grup de categories, que hi ha 8 o 9 patinadors que estan competint en categories que fins ara n'hi havien hagut molt poquets al llarg de la història del club.
Una de les fundadores i actual presidenta del Club Patinatge Tiana, la Consol Rosés, ja és tota una institució del patinatge al poble perquè, a diferència dels altres dos fundadors, en Jaume Garrit i l'Assumpció Llagostera, ella mai s'ha desvinculat del patinatge. La Consol ens ha explicat per què va decidir crear el Club Patinatge Tiana i què ha significat per ella.
Per mi ha sigut tot, és una il·lusió que he tingut quan ho vaig muntar, que ja hi havia les meves filles, de les meves filles han passat les meves netes, llavors continuo tenint una il·lusió.
L'emoció també ha estat una de les protagonistes de la jornada. La Consola ens parla del que ha sentit quan ha vist actuar les antigues patinadores.
Avui, quan he vist totes les expatinadores de tants anys enrere, que n'hi havia que ja quasi no les coneixia, m'he emocionat moltíssim.
El Club Patinatge Tiana espera seguir creixent durant molts anys més. Tot just ara comença a fer-se lloc a les competicions estatals i encara els queda molt camí per recórrer. Una informació elaborada per Marc Brugat Segalés. 230 quilos de residus recollits en només 3 hores. La Riera d'en Font necessitava una neteja a fons i aquest dissabte una cinquantena de persones voluntàries ho ha fet possible. Martí Francàs.
Una pluja fina però persistent ha estat la convidada que més s'ha fet notar aquest dissabte durant la neteja col·lectiva a la Riera d'en Font, que ha organitzat la Regidoria de Medi Ambient. Finalment, s'han recollit 230 quilos de residus i ha participat una cinquantena de persones. L'activitat s'ha fet per la tarda, amb motiu del Clean Up Day, jornada de la Unió Europea, que celebra anualment. Al llarg de tot el dia, en pobles i ciutats de tota la Unió Europea s'han organitzat activitats perquè la ciutadania netegi els espais que ho necessitin. En el cas de Tiana, l'espai ha netejat la Riera d'en Font amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre els efectes que té l'acumulació de residus en espais naturals. En Xavier Doñate, regidor de Medi Ambient, ens ho explicava.
Això és una organització que hi ha, que estem, amb el dia d'avui ho fem a tota Europa, Nosaltres pues, ho farem aquí a Tiana, i no, que no. S'emmarca dintre d'aquest moviment europeu, no?, de neteja de boscos i el mar també n'han anat, a les platges també n'han anat, s'han fet, sembla que n'hi ha un poblet d'aquí de la costa nostra del Maresme que sembla que està netejant aquest...
Una de les coses que crida l'atenció és la burocràcia per la qual ha cregut passar perquè l'Ajuntament de Tiana hagi pogut treballar a la Riera d'en Font. I és que les rieres estan gestionades per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, i per tant els treballs de manteniment s'ordenen des d'allà. Doñate comenta que fa temps que intenten fer el manteniment de les rieres des del poble, però malgrat això porten 2 anys demanant permisos a l'ACA i encara no hi ha hagut manera d'aconseguir-los.
Cosa molt rara, no?, que portem molts anys pues, esperant que realment aquestes rieres siguin netejades. Ara hem tornat a fer aquest any, portaven 2 anys a fer les peticions perquè la veritat és que no es portaven enlloc, tot eren negatives. A veure si aquest any realment, pues, al mes de setembre, sabrem si realment netegen o netegen les rieres.
I la iniciativa ha tingut molt èxit, gràcies sobretot a la col·laboració del cau Roger de Flor. Els grups de rangers i llops que tenen entre 9 i 14 anys han participat en la recollida, que han format part del grup d'assistents. L'Ainhoa Rodrigo, monitor de les Rangers, ha explicat que fa unes setmanes ja van parlar amb la gent de la Regidoria de Medi Ambient per participar com a associació del poble a l'Europlan Clean Up Day.
Clar que sí, nosaltres ens hem apuntat, com a mínim la nostra branca, i a última hora també s'han apuntat una branca més. Vull dir que nosaltres, tot el que sigui fer el bé pel poble i per netejar-lo, doncs ens apuntem.
Però també han vingut famílies que volen que els seus fills estiguin conscienciats des de ben petits. És el cas de la Gemma Castanyó, mare de 3 fills.
Al tenir fills de 2 i mig, de 5 i de 7, doncs pensàvem que era una molt bona manera de passar la tarda i de conscienciar una mica també de la importància de que les coses estiguin netes, de que si un residu doncs, està al bosc durant molt de temps, doncs això fa molt malbé al medi ambient i no volíem venir i al final hem aconseguit que s'apuntin i ja tenim gairebé mig sac ben ple.
Unes 50 persones han estat recollint residus a la Riera des de l'alçada de l'Escola de Música i Dansa fins al límit entre Montgat i Tiana.
El Centre Infinit va obrir portes ara fa 4 anys i no ha fet altra cosa que créixer. Aquest dilluns ha començat una setmana de portes obertes. Marta López.
L'Espai de Teràpies Evolutives Infinit, situat al número 1 del carrer Pau Casals, compleix 4 anys. Per celebrar-ho, han volgut organitzar una setmana de portes obertes per donar a conèixer el ventall d'activitats que ofereixen. Aquesta oferta va dirigida tant a la gent que ja va a aquest centre de teràpies alternatives i vol provar noves disciplines, com per gent que no ha anat mai i vol conèixer el que es fa per primera vegada. La Davínia, coordinadora d'Infinit, explica que durant aquests 4 anys els ha arribat més gent de fora que de Tiana. Amb aquestes portes obertes, esperen que més tianencs i tianenques s'animin a provar alguna de les diferents disciplines, teràpies i tallers que ofereixen.
Fem les portes obertes perquè és una cosa que no acostumem a fer, ¿vale? Però com fem el nostre aniversari, hem dit per què no, no? I és un bon moment per poder celebrar-ho amb tothom. El divendres farem a les 8 de la tarda una festeta, per celebrar l'aniversari. Durant tota la setmana són portes obertes perquè la gent vingui, provi les teràpies, provi les classes i bueno, fem també tallers gratuïts.
A través de la seva pàgina web, infinitteràpiesevolutives.com, es pot accedir a l'apartat de portes obertes, on hi ha l'opció d'inscriure's a qualsevol de les activitats disponibles.
Que vols fer sanació de l'úter, que vols fer sanació energètica, numerologia, geometria sagrada, són teràpies que tu pots gaudir i en comptes de ser, com sempre, d'una hora i mitja o de dues, que és el que triguem, com hi ha molta gent que ho vol tastar abans de fer una teràpia sencera, doncs fem això, no? Doncs mitja horeta més o menys, 10 euros de forma simbòlica, perquè a nivell energètic sempre ha d'haver un intercanvi, però la gent s'ha d'inscriure per reservar dia i hora.
També hi ha l'opció de provar una classe de pirates, ioga o dansa del ventre, i d'una sessió aquest divendres 18 de 10 a 11 del matí de ioga a la platja. La de Vinya recorda que totes requereixen inscripció prèvia.
Més que res perquè aquí ens diferenciem molt que són classes molt reduïdes, perquè la professora estigui per tu, et pugui ajudar, et pugui corregir. I, o sigui, aquesta és la nostra gran diferència, no? Que són classes molt reduïdes, amb una qualitat molt important, amb una atenció molt important, i això sempre és el que volem mantenir.
Per últim, el divendres 18, a les 8 del vespre, es farà una festa per celebrar el quart aniversari d'Infinit en les seves instal·lacions. Servirà per posar fi a la setmana de celebració i portes obertes.
Sis intèrprets han explicat històries creuades plenes d'angoixa a través de 12 personatges aquest dissabte a la sala Albéniz. Han estat les històries d'Istanbul a contrapeu. Martí Francàs.
Històries d'Istanbul a contrapeu no deixa espai per dubtar sobre on està ambientada aquesta obra, escrita per la dramaturga Yeshi Ozoin i dirigida per Joan Arquer. Les històries que ens expliquen mostren una angoixa existencial que fa que qui les viu senti que la ciutat està en contra seva. L'obra s'ha pogut veure aquest dissabte a la nit a la sala Albéniz. Alguns per la situació política, d'altres per la cultura turca i d'altres per pura rebel·lia se senten atrapats en una ciutat que, d'altra banda, són incapaços de deixar. A nivell interpretatiu, és interessant veure com els actors i actrius passen d'un personatge a l'altre. En casos com el d'en Francesc Ferrer, són tot el contrari l'un de l'altre.
Sí que a l'hora d'interpretar-los i de jugar-los hi ha un joc que és bonic de fer actualment, que és això, no? Treballar des de la prepotència, després fins a la il·lusió o l'encantament d'aquest personatge del Denis, no?
Amb l'escenari instal·lat a la platea de la sala Albéniz, la distància entre el públic i els actors era mínima. És important tenir en compte que aquest muntatge ha estat resident al Teatre Lliure, on la distribució de les graderies permet fer un muntatge d'aquest estil. És interessant veure com es distribueixen les històries. Els intèrprets estan sobre l'escenari en tot moment. Hem sentit fragments de les converses que es van intercalant de forma aparentment aleatòria, però a poc es van explicitant les relacions que hi ha entre els personatges que ens han explicat just abans de començar. L'obra ha tingut una particularitat aquest dissabte. En Jordi Figueres ha substituït en Jordi Martínez i l'actuació de Diana ha estat la seva primera dins el repartiment d'Històries d'Istanbul.
Les substitucions són de vegades com una mica complexes, complicades, però bueno, l'hem estat treballant tant a fons com hem pogut, però tot i així m'ha sobtat veure el públic per primera vegada, tenir-lo davant, però bé, penso que més o menys ens hem sortit prou bé.
Un dels punts forts de l'obra és el monòleg final que fa l'actriu Mercè Arànega. Converteix tota la ràbia que deixen anar els personatges contra la ciutat en una culpa que li fa veure que potser són ells els qui fan que la ciutat sigui així. En acabar, el silenci que havia mantingut el públic des de minuts abans que comencés l'obra s'ha convertit en un aplaudiment que ha durat gairebé 5 minuts.
Tota l'estona en l'obra estem dient com la ciutat, la culpa de la ciutat, la culpa, i dius no, la culpa és de les persones que la fem. Aleshores, jo m'he agafat aquí per poder-ho treballar des d'un punt en el que és com si estés davant d'un judici i em fes vergonya reconèixer, o jo en aquell moment, també podria ser, me'n donés compte que sóc culpable, que no tiro les culpes als altres.
Històries d'Istanbul es podrà veure al Teatre Lliure de Gràcia des del 16 de maig fins al 3 de juny.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.